comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Tornem amb Star Trek per analitzar la tercera temporada de Strange New Worlds. L'anàlisi que farem d'aquesta tercera temporada serà capítol a capítol. Ens hauria agradat poder-ho organitzar per blocs temàtics o arcs de personatges, però la temporada ha estat molt variada i els arcs massa breus. Per això, després d'una crítica global i un repàs a la producció, ressenyarem els episodis de manera individual amb spoilers per a cadascun. Avui, Star Trek Strange New Worlds, temporada 3, el Ningú no és perfecte. Ens acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i en Sergi Toboso, qui us parla en la presentació i direcció del programa, l'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcasts, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà a planetes i forats de Cook, on ens trobarem déus, zombis i... qui sap què més. Comencem!
Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
I quines ganes teníem que arribés, quines ganes teníem de parlar de la tercera temporada de Star Trek Strange New Worlds. Gairebé 2 anys o 2 anys han passat des d'aquell cliffhanger que per fi resolem. I avui, per comentar aquesta tercera temporada de la sèrie, tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Gràcies, molt bé.
I no pot fallar amb Star Trek en Sergi Toboso. Sergi, benvingut.
Pues moltes gràcies. Velocitat de curvatura, Ignasi.
Sí, sí. Doncs anem pel primer episodi, que és Hegemony Part 2. Començava la temporada i, a més, també l'havíem de refrescar la memòria, perquè ja feia 2 anys del capítol de la temporada anterior, a més, amb un cliffhanger, no? Que és una sèrie que no acostuma a fer cliffhangers entre temporades. En aquesta, doncs, es va arriscar, i pensant que potser segurament hi hauria menys temps entre un capítol i l'altre, ens vam trobar 2 anys. Però de fet és un bon capítol, jo crec que és dels bons capítols que té aquesta temporada, i recorda bastant amb estructura amb el capítol del el millor d'en dos mons, el capítol de la nova generació, aquell capítol dels Borgs, no? Amb una primera part, una segona part, que també va trigar al nostre país, no? Als Estats Units allà va ser només 3 mesos, però aquí va trigar també un parell d'anys ben bons entre capítol i capítol. I és un capítol que a mi m'ha agradat, no? I comença, doncs, com a homenatge en aquest capítol dels Borg, amb el resum, no? Allò que posa a l'anterior, i acaba amb "i ara la conclusió", que era justament les mateixes frases que sortien en aquell capítol mític de la nova generació que tots esperàvem amb ganes. I crec que s'assembla bastant, eh? S'assembla bastant amb el fet que potser la primera part també era millor que la segona, però que no deixa de ser una segona bona part, i que és un capítol que passen moltes coses a dintre de la nau, no? Tenim diverses trames en paral·lel, totes alhora, no? El que succeeix al pont, sobretot explicat pel capità Pike, no? Aquest enfrontament amb els Gorn. Per altra banda, tenim a part de la tripulació, concretament a l'Anne Benga Ortegas i en Sam Kirk, que estan a la nau Gorn, una part potser que recorda més a Alien, i llavors la part d'infermeria amb Spock i Chapel i una intentant salvar la vida a Batel, que és la capitana Batel i que també doncs, és la parella del capità Pike. I ell no pot estar amb ella, sinó que ha d'estar al pont perquè ha de salvar la nau, principalment. No sé, què us ha semblat aquest primer episodi, va?
Mira, jo recordo que l'anàlisi que vam fer tu i jo, Ignasi, al canal de YouTube, a mi se'm va escapar la paraula Borg en vez de Gorn més d'una vegada. Vale? I ja ho has dit tu, perquè les similituds són molt, molt, molt evidents, tant amb lo bo com amb lo dolent. A mi aquest capítol no em va agradar gaire, per ser un primer capítol de temporada. Per què? Perquè per mi, a la part 1, van posar els Gorn amb un pedestal tan gran com els monstres, no? La tecnologia, etc etc. I aquest segon capítol, aquesta segona part, per mi és un conjunt de vomitada de tecnoxàxera que no té cap mena de sentit, que normalment no la té, però no té cap mena de sentit. Tot és un correcuita per treure'ns de sobre els Gorn perquè ara que els hem posat en un pedestal no sabem què fer amb ells. Aquesta és la sensació que em vaig emportar jo del visionat d'aquest primer capítol de temporada.
És veritat que la sensació que vaig tenir que era caos i tot portant molt a l'extrem. Molt de moviment de càmera, tot era un caos, molta fressa. És cert que els Gorn són els Borg d'abans perquè són bastant temibles. Vull dir, han creat una espècie... No els que l'hagin creat, ja estava creada, però la imatge que teníem dels Gorn o com ens l'havien descrit no eren d'aquesta manera tan temibles, no? Tenen una força extraordinària, són molt cruels. A més, fan com els aliens. O sigui, agafen hostes i ponen els ous. És fastigós. O sigui, són uns... Els Borg també tenien... Me'n recordo... No sé si surt a Picard, la sèrie, o en algun moment, algun Borg, però... Jo tinc el record en algun moment de, a banda d'aquest regust metàl·lic, d'implants, d'entrar dins del teu cos, a més, invalidar-te, no? Fer-te part de la col·lectivitat i els Gorn fan... et maten directament, no? Vull dir, no, són més barruers.
Bueno, et maten, que això ho veiem, no? Quan agafen aquests tripulants que els han agafat, que els tenen a la nau Gorn... que els xuclen,
no?
Sí, sí, és com, exacte, se'ls van menjant i amb això, sí. Diguéssim...
Bé, els liben, no? És com una...
Sí,
com
sí,
un
van
insecte
xuclant,
que van,
sí.
Van xuclant, que això ja ho hem vist en altres pel·lícules de terror, d'aquestes una mica sèrie B, no? Perquè té una part...
Sí, totalment, sí, sí.
Té una part de sèrie B, però que no s'han atrevit, que hauria estat molt xulo, no s'han atrevit tampoc a fer-ho massa sèrie B. Que també es podien, no? Sergi, tal, de la manera que amb l'humor han volgut traspassar certa frontera, potser amb la sèrie B, aquesta mena de gènere de cinema amb bitxos que et deixen xuclat, diguéssim, que això ja ho hem vist, no? A mi em recorda Alien, la veritat, i fan com una mena d'ous de crisàlides. No ho sé, jo a mi m'hi ha recordat bastant. I crec que expliquen moltes coses, tot per ferir la pilota Ortegas, que acaba molt malament, i a més no acaba físicament malament, sinó que acaba psicològicament molt malament, que això recorda també com acaba en Picard psicològicament molt ferit, no? de la seva...
Sí, perquè la seqüela física, tu li veus la mà molt afectada, però llavors
però cura,
li curen,
no?
Ràpid.
Vull dir,
sí, sí.
Això es cura, el que no es cura és la seva psicosi que li farà fer després, ho veiem, no? Ser més temerària o tenir una conducta erràtica per allò que s'espera dins...
No
obeir
l'autoritat,
etcètera. Una conducta erràtica, vull dir, dins del codi de conducta d'una nau de la Federació.
What is this?
Not now, Dad.
Oh, you have made enough of a mess. Please, let's not make a scene.
Anem pel següent, que és Wedding Bell Blues, que és ja d'estançar. És a dir, venim d'un capítol amb molta tensió, molts de nervis, tota flor de pell, i ara el que hem d'anar és a relaxar-nos una mica, a fer un canvi de gènere radical i anem a la comèdia romàntica de casaments, a més, que és un gènere doncs, que el cinema ha explotat moltes vegades i és un capítol, en aquest cas, que ens presenta l'Enterprise 3 mesos després d'aquests esdeveniments. Recorda també moltíssim el que dèiem, no? El millor d'en dos mons, segona part, que el següent capítol era Family, en picar a les vinyes i 3 mesos després amb la nau en reparació. Doncs exactament igual, la nau s'està reparant i al cap de 3 mesos ens trobem per celebrar el que és el centenari, no? de la Federació. Que això serveix per establir bé la cronologia de la sèrie, o sigui, aquesta tercera temporada. I per tant sabem que la sèrie original està ambientada entre el 2266 i el 69, per tant estem 5 anys abans del primer capítol de la sèrie original.
Sí, concretament estem al 2261.
Correcte, eh? Per tant sí. Són 5 anys abans del primer capítol, que podria ser que Kirk hagués estat capità de l'Enterprise abans, eh? És una cosa que encara el canon no ens ha explicat, que intentarem resoldre en aquesta sèrie.
És el que passa amb el capítol final, no sé si la pregunta sí. De la Marta vindrà per aquí.
Va, vinga, què us ha semblat aquest capítol de desentesos i malentesos de casament?
Clar, quan veus que tot aquest merder l'ha provocat una entitat, no?, infantil que volia jugar, doncs també te recorda algun capítol que ara, a la meva memòria, per encabir-ho i puntualitzar-ho d'anteriors... jo crec que potser a la nova generació o una mica cu, no?, de fer la punyeta. Bueno, i jugar amb les ànimes humanes.
Ja has obert el meló, ja directe.
És un cu,
a veure que és un cu. No, això ho sabem ara, però...
És un cu adolescent, per a punyetes, que juga amb les éssers humans, bueno, éssers humans i no humans, que hi ha a la nau. Tu no ho saps fins al final. I clar, estàs una mica descol·locat. Perquè, a més, fan passar l'Spock... És el casament de l'Spock amb la infermera Chapel, que justament passen una fractura emocional i romàntica molt evident, no? Ella se n'han volgut separar i apartar-se'n.
Bueno, de fet, ella torna amb la nova parella, que és el doctor Corby.
Sí. Però és que ell, l'Spock, que la cara que li queda quan veu quan apareix l'arqueòleg aquesta és per fer una foto, pobret. Trobo que és un Spock bastant expressiu, aquest nostre, d'aquesta sèrie. Clar, a tu et fa una mica de pena, però tu ja saps que aquella relació està abocada al desastre i llavors el que no sabem és el que vindrà després, que és el que més em va frapar. Però, clar, en aquest episodi anem a posar aquests dos encara... El més difícil encara, no? O sigui, tensionats, perquè a més arriba en Corby també està per allà, que li ha tocat, i tot es prepara, preparen en Spock perquè pel ball, no? Perquè un ha el seu casament, ha de ballar, segurament ha d'obrir el ball, ell amb la seva parella, i tu com a espectador t'ho estàs passant bé perquè vens un episodi massa estressant, però tu ja saps que allà... passa alguna cosa, vull dir, que... i comences a lucubrar. Està encantada la nau, ja han menjat alguna cosa, perquè és en Spock, no?, que veu...
Sí, el que passa que, clar, els veterans de Star Trek, Sergi, nosaltres ja sabíem...
Ja ho sabíeu tenir, sí.
Des del primer minut que passava allà.
Ara m'han pillat ràpid. Sobretot com vesteix, vull dir, hi ha un moment que porta la vestimenta típica d'Entrelain i dius tu, Entrelain 2.0. En aquest cas, 0.5, no? Perquè és un Entrelain abans de nosaltres veure el Entrelain. O no, com viatgem pel temps, vull dir, no sabem ben bé com està ubicat. Però clar, en realitat el capítol està guai perquè veiem un Spock que s'ho està currant, no? És a dir, aprèn a ballar per quan arribi la Chapel, que s'han donat un temps, donar-li una sorpresa, no? I dir-li, veus com he canviat? He pensat en tu, m'he preparat per tu, he agafat nou hàbits per tu. Llavors, l'escena aquesta del transportador que dius tu, Marta, quan inclús li porta un llibre, no? Primera edició, que sé que li encantarà, i arriba l'altre en plan, sí, sé que ens hem donat un temps, però m'ho he passat pel forro perquè vinc amb el meu xicot a la festa, doncs clar, la cara de l'Espoc és un cromo.
No hi estic d'acord amb això. Jo crec que l'Spock no acaba d'assumir quan la Chapel marxa que el seu no continuarà. I la Chapel ho té claríssim. El que passa...
La Chapel no està gaire clara, que ho hagués dit directament.
El que passa és que a mi aquesta relació... Perquè hi ha moltes relacions en aquesta temporada.
For serious lack of a better word, zombies? Don't call them that. They were once Federation scientists and Klingons.
Anem pel tercer, que és Shuttle to Kenfori, que és, bueno, podem dir, el capítol de zombis de la temporada.
No els anomenis així.
No, l'Envenga no li agrada.
Aquí?
L'Envenga no li agrada que els digui, fem servir la paraula de zombis.
Són morts vivents.
Bueno, digue-li, o infectats.
Digue-li com vulguis, però fa més no.
En Pike li mira, li fa aquesta... Perquè, per cert, m'agrada molt la parella Pike-Envenga com a parella d'acció. No els havíem vist mai junts en aquesta sèrie d'aquesta manera i trobo que funcionen molt bé, tenen bona química i...
Home, se saben uns secrets de l'altre, no? Vull dir, a la final...
És que sempre se'ns ha menut que són molt amics, que tenen un passat, que tenen molt de recorregut, etc. Mai ho havíem vist, aquí es nota molt i bona relació, sí. Bona.
És un capítol que veiem moltes escenes que ens poden recordar produccions de terror, des d'Evil Dead fins a, jo què sé, The Last of Us, no? El fet de tenir aquestes espores,
bueno,
bolets...
Perquè són les flors aquestes, no?
Exacte, sí, sí. No? Pots recordar
és
els
molt,
bolets...
És jo no sé, està bé, però és poc potser Star Trek o potser m'equivoco i vosaltres m'hi posareu la part d'arxivística... Però haver de curar la capitana Batel amb una flor que només es troba en aquest planeta... És com... És de cinema d'aventures, no? Al final hem d'anar a trobar aquella flor que està a l'Amazones, que només en una...
Sí, és això, però amb zombis.
Bé, perquè això no ve gratuïtament. Aquesta flor té les seves propietats.
Clar, jo m'imagino el diàleg a la sala de guionistes. Home, però vols dir és que no els agradarà als fans. Fica que el planeta estigui en territori Klingon i que s'hagin d'enfrontar amb ells i ja està, solucionat.
Els Klingon també estan per allà, amagats.
Bueno, és que tens zombis... Clar, allò és un laboratori, és que havien estat els Klingon o van abandonar i allà estan zombis Klingons que són infectats,
no,
en realitat.
No només, hi han Klingons que estan bé.
Però aquests venen més tard, per això.
Estan molt enfadats, però bé. Com sempre, els Klingon. Enfadats.
Que el gir de guió de veure aquests Klingons arribar, tu al començament t'imagines que és per aquella balissa, no?, que s'ha activat, en plan, que se'ns ha colat algú, anem a investigar a veure qui són, però el gir de guió de per què estan aquí realment és interessant, no?, sobretot amb el personatge d'en Venga recobrant coses que li han passat en capítols anteriors de temporades, no? A mi aquesta part em va agradar. En general està bé el capítol, vull dir...
No, i en quant a efectes especials i CGI i maquillatge, també... crec que és dels millors capítols de la temporada,
Em va agradar. A més, és més fosquet, no? Que, clar, veníem de tot de llum.
És que són els contrastos,
I tot és fos, tot ronyós, tot humit... Sembla que fa fred, no sé, és així. Clar, molt
desolat. De pensar, lo de la flor, doncs mira, sí, hi ha una flor i ja està. Lo dels... Els projectors d'escuts a la terrassa que no tenen cap mena de sentit que estiguin allà, doncs també ens els mengem, no? Vull dir, no passa res, però bueno, en general...
És el típic MacGuffin, la flor, vull dir que ho hem vist mil vegades al cinema, vull dir que al final és l'excusa i el que importa és tot el viatge. Hi ha més referències al cinema de zombis, el mateix títol Shuttle to Kenfori, que ho havien comentat també en els anàlisis que fem a coses de Star Trek, el Train to Busan, no? Intenta establir un paral·lelisme amb el títol, i Kenfori és el nom de Ken Fori, que era un dels protagonistes o el protagonista de la pel·lícula de George Romero del 78, Dawn of the Dead. Per tant, les referències hi eren aquí. I aquí també recuperem coses de l'Star Trek més clàssic, com per exemple una actualització del que són el vestit aquest, no?, de protecció quan van a un laboratori infecciós, que són aquests guants i màscares que semblen com taronges o vermell, no?, que això ja ho havíem vist a la sèrie original, però està actualitzat.
Això ho veiem en el capítol, en el primer capítol, que està l'Spock i la Chapel a l'infermeria. Jo crec que ja els veiem amb aquests trajes sencers. Però aquests mateixos trajes sí que els veiem amb els guants quan manipulen aquestes flors.
Correcte.
Si no recordo malament, Sí.
Sí, perquè xoca bastant, perquè la infermera Chapel va de blanc total, vull dir, va molt, molt blanca, sempre, no? I aquests trajes són molt vistosos.
Sí, sí, sí.
També tenim aquí que aquest capítol serveix com a continuïtat d'un capítol de la temporada anterior, que és aquell el de l'ambaixador Klingon, no? Amb aquest estrès posttraumàtic que tenia en Benga com a doctor amb tot el que havia viscut a la guerra Klingon i que el tio se'l carrega fora de càmera, per la qual cosa doncs quedava penjada la cosa.
És un ambaixador que ve en son de pau, no?
Sí, bé, un son de pau, però necessita cuidado, no? Vull dir, com...
Ara treballo per la Federació, no? Vull expiar els meus pecats fent algú de bé en el món, no? M'importa dos pimientos, rasca.
Sí, no,
clar,
sí.
La discussió és, l'ha matat o no l'ha matat? Jo crec que tots teníem clar que l'havia matat,
home,
no? Doncs en aquest capítol se'ns confirma que sí.
No, no, a més, és que li diu davant d'en Pike, i en Pike una mica com que li és igual, no? O sigui que... Oh. Anem pel quart episodi ja, Space Adventure Hour, capítol dirigit per Jonathan Frakes, el nostre Riker, i és un capítol molt diferent de la resta de la sèrie, també molt divertit, i és el típic capítol de Star Trek de Holodeck, no? De la holocoberta, del simulador de l'Enterprise, digue-li com vulguis, i que les coses no funcionen bé i s'espatllen. N'hem vist un fotimer a la nova generació, a Deep Space Nine, a Voyager, i tots els trops d'aquests capítols estan aquí. És a dir, tenim una mica de Big Goodbye, no? Amb Dixon Hill, Picard fent d'investigador, no? Amb aquest Dixon Hill i tal, en Data fent de Sherlock Holmes també, aquells capítols en què el doctor Bashir feia d'un pseudo James Bond, aquells capítols de qui eren en Paris i en Harry Kim a Voyager fent de caòtica, no? Tot aquell món d'aquell pulp sèrie B, etc. És a dir, tot això com ho tenim i que les coses surtin malament, no? Perquè sempre el transportador o jo què sé, o no pot sortir, o els protocols de seguretat salten pels aires, sempre passa alguna cosa. Doncs
un
tot
tall
això...
d'energia... I et...
Exacte. Tot això barrejat ho veiem en aquest capítol en un moment en el cànon en què els simuladors de l'Enterprise o els simuladors en les naus estel·lars encara no funcionen. De fet, aquí es fa un test de prova d'instal·lar-lo a l'Enterprise.
És un prototipus, no?
Exacte. A veure què passa. L'estètica que veiem del simulador apagat és igual que el de la nova generació, no? És a dir, aquí és com que, ostres, queden 100 anys encara per la nova generació gairebé i tampoc canviarà gaire d'aquí el disseny original. Sí que és veritat que el simulador no és que diguis, oh, és que han fet un salt del temps molt bèstia. No, a la sèrie animada de Star Trek ja es va presentar per primera vegada els simuladors de les naus estel·lars, no? I on el veiem ja instal·lat és la nova generació, en aquell Enterprise, però aquí ens expliquen...
Perquè no veu res entremig, però segurament està molt més abans.
Podria ser, no ho sabem, l'Enterprise B o C, si tenien simulador. Però
és curiós que li encarreguen a l'An, no?, que el provi.
Sí, clar, és l'oficial de seguretat.
És l'oficial de seguretat.
Clar, té la seva lògica de que tot sigui segur, no?
Per tant, home, que té més experiència amb simuladors de tàctics o de combat. Vull dir,
clar.
Tu imagina que sortís... Clar, no pensen en què pot sortir malament, no? I tens l'oficial de seguretat allà, tancada. Jo hagués posat a sempre aquell, el de vermell, que sempre mor.
En Kyle.
Sí.
Teniente Kyle, lo vaya a probar el cubierta. D'aquest capítol m'agraden moltes coses, ¿vale? M'agrada el que no trenquen el cànon, perquè sí, estem provant aquesta tecnologia, les conclusions són que és massa aviat per posar-les, que no tenim suficient energia, que poden ser perillosos, ho arraconem, ho estudiem en detall i ja veurem quan ho implementarem, és a dir, no trenca cap cànon. M'agrada molt tota aquesta barreja que deies tu de conceptes de capítols de l'holocoberta clàssics, m'agrada molt que l'Alan demana a l'ordenador prepara una simulació que em sorprengui, no? Que sigui molt difícil, no? Igual que en Data demana, crea'm un antagonista que no pugui derrotar i crea'm Moriarty real, entre cometes. Vull dir, aquí tenim la mateixa similitud. M'agrada moltíssim el meta de l'Star Trek de veritat, de com funciona, com va funcionar la vida real, que està, anava a dir amagat, però no està gens amagat en aquest capítol. I aquest és el motiu per al que a la gent o li ha agradat moltíssim o no li ha agradat gens.
I aquest capítol és per veure'l dues vegades, també t'he dit, eh? És a dir, la primera vegada i llavors un cop tu saps tota la intrahistòria, torna't-la a mirar. torna-te a mirar amb uns altres ulls, no? Amb els ulls més meta del que era aquella època. Del que comentaves de l'Holodeck, i per acabar amb el tema aquest, és l'Scotty que acaba suggerint de que tingui un ordinador i una font d'energia separada, perquè si no s'acaba barrejant i acaba xupant de la nau, i això no pot ser. Per tant, ha de tenir com un ordinador i una font d'energia només per l'holocoberta. De fet, en alguns capítols, quan la nau li faltava energia o passava alguna cosa, es tiraven de l'holocoberta. Diuen, ah, doncs agafem l'energia de l'holocoberta perquè alimenti la nau, perquè no sé què. Això s'ha arribat a veure en alguns capítols. Aquí sabem que és Scotty que fa doncs, aquest suggeriment, no? Que és una cosa que ja ha establerta i que, de fet, s'arriba a mencionar en un capítol de Voyager, que és Parallax. Captain, we're gonna need a bigger landing party. Anem pel cinquè capítol, Throughout the Lands of Time, un capítol en què ens presenten, o sigui, que tindrà molt a veure amb el que és el final de temporada, ja ho avisem ara, que hi ha aquests nous enemics parasitaris que són els Bethda, que es presenten en aquest episodi, i aquí veiem diverses coses, no? Diferent dinàmica també entre els personatges, perquè es tracta de posar els personatges junts, en parelles, allò que poden tenir conflictes, tancat en un edifici, no? Que aquí també és com anem a plantejar-nos aquest Corby més arqueòleg, no? Amb l'Enterprise ajudant a complir la seva missió. És un capítol en reminiscències a Indiana Jones, fins i tot el Temple Maleït, malgrat que potser al final ens anem a l'última creuada, però sí que seria el capítol Indiana Jones presentant uns monstres que tindran, doncs, la seva importància. Passen diverses coses, no? I bàsicament també hi ha molt de diàleg entre Chapel Land, que han de fer parella, Spock i Corby, que també doncs s'han de trobar junts, Uhura i Beto, i Gumball Bethda, no? Que és una parella nova, no? Que acabo d'incorporar, encara que potser, pobrets, més valia que no s'haguessin trobat en aquest capítol.
Jo només haig de dir que en Gumball ha durat poc.
Sí, em va sorprendre, perquè jo em pensava, mira, és un tio simpàtic, un nano jove...
Que a més s'esforça al 100%, que a més ha establert una... Mira, així com la Pèlia i l'Scotty tenen una relació aspra, diguéssim, perquè la Pèlia el menys té i no tenen gens de química, en canvi en Benga i aquest en Gumball, doncs hi ha com una tendresa i una relació de comprensió molt gran, i de protector, el típic mentor protector, no?, amb el seu alumne amb qui té bona química, però ostres, nano, no ho sé, maleït, o sigui, el temple maleït, perquè agafa una esfera i li esclata els ulls i el deixes...
Bueno, la imatge és d'orilla,
Sí.
O sigui, tio sense ulls, i això Star Trek és d'aquelles
sí.
escenes que no estem acostumats a veure Star Trek.
I no només ho veiem, és a dir, l'accident quasi ni es veu, no? És després, perquè parla amb les cavitats oculars buides i és...
Bueno, perquè no és ell, ha estat posseït ja per aquest ésser.
Ja ho entenc que no és ell. A més, en Benga ho diu, té mort cerebral. Encara no sé com és que parla, no? Clar, és com una mena de titella. És com, sí, és un paràsit, exacte, és com un ésser parasitari, però a més, aquest edifici que has dit, ja ho sé que ho sabrem més endavant, però jo ho dic ara, és una presó.
Sí.
És una presó perquè aquests éssers són molt, molt perillosos.
De fet, l'acaben alliberant i és quan aquí doncs passa tot el que passa, no?
En aquell planeta.
Sí.
Que la gent... queda fascinada per aquesta mena de gurú déu, no?, que és en Gumball, que no és ell, que els hi promet... Això es podrien fer moltes paral·lelismes amb les religions i diferents fes, també, i sectes. Sembla més sectari que no pas. Però sí.
Jo en aquest capítol tinc sentiments molt enfrontats, perquè m'agrada molt tot el tema de Lovecraft, m'agrada molt tot això d'éssers dimensionals, del bé contra el mal, etc. I em va deixar una mica desengelat, ¿vale? Perquè forçar la maquinària amb les parelles aquestes que deies tu per posar un punt més de conflicte, ostres, calia? Si ja tenim suficient conflicte amb aquesta presó que no sabem com sortir i amb aquests bitxos a veure que, si s'escapen, no? Vull dir que al final és donar-li volta a la manivela pum, sense cap sentit o sense cap mena de sentit i, no, i ja m'he cansat de donar-li la manivela. Deixa'm disfrutar del que estic veient i no sé, sentiments molt, molt, molt rars.
És un escape room, Sergi, i te toca amb qui te toca.
Sí, no, ja ho sé.
Aquí un dels guionistes d'aquest capítol, que és en David Pérez, que n'ha escrit uns quants per la sèrie, diu que volia crear una història que combinés elements clàssics de Star Trek amb una reflexió profunda sobre el temps i la moralitat. Bueno, tots aquests elements estan aquí posats d'alguna manera.
Jo la moralitat no la veig... Bueno, no sé, jo no la sé veure aquí. We have a similar expression. The Salat who ate its tail. Though I would point out you have a significant leg up over a quadrupedal beast. Your human intuition. It has got us this far. We are all still here. I recommend you keep following it.
Molt bé, doncs anem pel capítol 6. El capítol 6 que es diu The Salat Who Ate Its Tail, que és un dels millors capítols de la temporada, sense cap mena de dubte. És el capítol que veiem, o veurem per primera vegada, en Kirk fent de capità de la Farragut, que recordem que és la nau, que ell haurà de ser el capità oficial, però encara no, en aquest cas s'haurà de fer... Sí, en funcions. Es fa càrrec de la nau perquè la capitana doncs, ha tingut un accident i tal, i aleshores doncs, ells ha de fer càrrec de la nau, però encara no serà el capità. Però sí que actuarà per primera vegada com a capità i veurem doncs, com una persona normal, els dubtes que se li plantegen, si ho està fent bé o malament, una certa falta de confiança en aquesta primera missió... I tot això està posat aquí sobre la taula d'una manera excel·lent. A més, com va construint la seva relació amb els que seran els seus companys en el futur, em sembla absolutament meravellós. El Paul Wesley fent de Kirk està magnífic. La química que estableix entre tots els personatges m'encanta i trobo que és un capítol excel·lent. Jo crec que és del... Si no és el que més m'ha agradat aquesta temporada, juntament amb el quart i algun més que tenim per aquí, aquest està en el top a dalt de tot, eh?
Sí. A mi em sembla molt interessant i m'agrada molt com ho fan quan amb el diari personal del primer oficial Kirk al començament del capítol connecta molt bé amb el Kirk de la sèrie original de Jo soy un hecho pa'lante i a mi lo que me echen, connecta molt bé amb ell mateix, vale? Amb el que hem anat veient en aquesta sèrie del personatge i connecta també molt bé amb en Kirk de la pel·lícula Star Trek Beyond, no? Quan diu que està fastiguejat, que està avorrit, que vol com abandonar, etc, no? Que està cansat de la rutina i connecta molt bé amb aquests tres Kirks diferents. Una simple nota de quadern de bitàcora.
Sí, sí, sí. Aquest potser és d'aquests primers capítols que també comença a construir la relació entre Kirk i Spock. Bé, ho expliquem, no? Un cop doncs, s'ha produït aquest problema a la Farragut, que ha estat atacada per una nau carronyaire, gran part de la tripulació està ferida, inclosa la capitana, que és vulcaniana. Aleshores, l'Enterprise ha d'ajudar i envia uns quants oficials. I allà els que s'acabaran quedant, curiosament, són doncs, bastant coneguts, no? És a dir, no sé, recordeu els noms... Què tenim?
Vinga, va, tenim a l'Spock,
sí, correcte.
A l'Uhura, a l'Scotty i a la Chapel. Concretament, quatre que seran la seva futura tripulació.
Exacte, són quatre dels tripulants que veurem a l'Enterprise que tots coneixem, no?, del Capità Kirk. Aleshores, a partir d'aquí, suposo que és una manera de dir-te, bueno, aquests quatre li van agradar i, per tant, són els que s'emporta, no? Sí que és veritat que en algun moment doncs, apareix l'An allà, però l'An acaba marxant, no? I s'acaben quedant, doncs, ells...
Aquests quatre
personatges. I la relació, doncs, bueno, els dubtes que ells se li plantegen com a capità, amb Spock i Uhura, doncs, també conversant i parlant amb ell, no?, com ha de ser un bon capità i l'ajuden a reflexionar, etc. Crec que és molt, molt interessant i, bueno, posa aquestes llavors, no?, aquesta relació de germanor que tindran tota la vida Kirk i Spock i que s'haurà concretant justament al capítol final, no?, amb aquesta fusió mental que acabaran tenint, però en aquest capítol ja et comença a bueno, sentar aquestes llavors, no?, d'aquesta bona relació entre els dos personatges.
Un Kirk confessant les seves debilitats davant de l'Spock, no sé, està molt xulo. En plan, jo penso que tinc la raó, jo crec que les ordres, si les dono jo, tindran més pes o seran més vàlides que si les dono un altre. Li està dient a la cara, vull dir que és un soberbi, que jo faré sempre el que em doni la gana, no? I l'Spock, primer l'entén i inclús l'anima, no?, a seguir les seves corazonades humanes, que no el fallaran, no? Si creus, no el fallaran.
Correcte. També amb Scotty és curiós com comença a establir certa relació. De fet, és ell el que l'acaba conduint...
L'hombre milagro. Sí. Scotty haga un milagro y haga que los motores funcionen.
I el que jo no em pensava és que Scotty no havia provat alcohol tota la vida i al final serà Kirk qui el convertirà... Bueno, no diré un alcohòlic, però sí que el convertirà a tenir un gust pel whisky exacerbat perquè, escolta, a partir d'aquí dius, oh, bueno, no està malament aquesta beguda, no, no està malament que no te la trauràs de sobre a partir d'aquí, no? Aleshores, sí, em fa molta gràcia que al final sigui en Kirk qui li acabi induint el whisky, no? És, bueno, és una cosa bastant, bastant divertida. A més, dic, bueno, m'hi podria acostumar aquesta beguda, no està malament.
Someone once said, space is dark and cold and full of death. Our job is to bring light, bring warmth, bring life to wherever we go. That's our mission.
Va anar pel capítol 7, que es diu What is Starfleet, el capítol més curt, no només de la temporada, sinó de tota la sèrie, que és el que podem veure al documental d'en Beto. Tot el que ha estat gravant i fent de mosca collonera, ho veiem en aquest capítol, que per mi és un capítol que no funciona. És un capítol a mi no m'ha agradat i fins i tot 40 minuts em van arribar a avorrir i se'm van fer llargs. Perquè trobo que la trama que hi ha, que és interessant i és molt trequi, el fet d'estar mostrada en format documental acaba espatllant l'experiència. I aquesta història de Beto, que sí que ja entenc el que han volgut fer, de veure algú que interpreti malament el que pot ser la federació en un sentit més militar, més incorrecte, no sé si acaba de funcionar dintre del que és el context aquest d'Star Trek. No sé què us ha semblat a vosaltres aquest episodi.
Com deies, és el capítol més curt de la temporada. Per mi, podem anar al següent, si vols. No, ara de veritat. Per mi aquest capítol... Entenc el concepte, m'agrada el concepte de tornar a ficar una segona meta-referència, que són aquestes discussions eternes que tenim els fans quan quedem per dinar i coses d'aquestes, o en convencions de, hòstia, la flota estel·lar és un exèrcit bo, és un exèrcit dolent, no? És una discussió que solem tenir, vull dir, digue'ns així de tontos, no? I en Beto, amb aquest documental, intenta portar això, aquesta mateixa pregunta, a la palestra. És a dir, jo reconec i aplaudeixo les intencions de voler parlar d'això, però coincideixo, no tant pel format documental, però coincideixo amb tu, Ignasi, de que el camí, la forma d'intentar anar a fer aquesta reflexió, de fer-nos aquesta reflexió, està mal aquí, està mal plantejada, perquè constantment en Beto va a buscar, que és el que fa les notícies actualment, eh? Vull dir, va a buscar la part negativa. Tot és negatiu. Vols dir que no sé què? Vols dir que no sé quantos? Només fa preguntes sobre la part negativa. I si tu constantment estàs remarcant lo negatiu perquè algú t'ho confirmi o perquè hagi de donar-te un altre punt de vista que no és el que tu estàs expressant, cansa molt. I és el que em va passar amb aquest capítol. Però, que estic cansat que en Beto m'intenti veure la part negativa de l'assumpte i no deixi a la gent expressar o que la part positiva llueixi.
Però malgrat haver fet tot això, el documental, ara parlo del documental, no del capítol, sí, sí. El documental és una merda perquè després de voler manipular a l'espectador i li dient-hi que és dolent, la conclusió final és que tot és molt bo i que fins ara estava equivocat. Aleshores dius, però quina merda de documental és aquest?
Exacte.
O sigui, no té cap mena de sentit.
Planteja l'altre i fes una reflexió i deixa-la
clar.
Oberta.
Clar, el documental ja parteix d'una premissa, no? Que és, per mi, el que en la seva joventut, en la meva òptica, per en Beto, la federació és un estament militar que no aporta res de bo planetàriament, no? O a la societat. I entenc que això també pot sorgir com a jove, el que sigui, que és un nano pacifista i que ho vegi com un instrument bèl·lic, o per la seva relació tensa, perquè la té amb la seva germana. És a dir, aquí és enllimat la relació, però ells dos no es duien gaire bé amb la pilot Ortegas.
Però part del problema del capítol és aquest, que s'intenta justificar que ha fet això o que té aquest punt de vista perquè la seva germana ha estat a punt de morir treballant per la flota estel·lar.
Sí, sí.
Clar, la premissa ja parteix d'una... com dir-ho, d'una posició emocional massa propera d'algú de la família que està allà i que ha estat a punt de morir per servir, no? Servir a una federació de planetes, a una nau que en principi, perquè no ens oblidem, que la nau aquesta no és bèl·lica, la nau és per descobrir nous mons, i és per anar a explorar, no? Però Clar, en l'exploració es troben tot de conflictes i tot de problemes.
200 words per minute.
That is merely an average. Intelligent humans read closer to 300 words.
But that is so slow.
Doncs va, canviem de capítol, anem al 8, que és Four and a Half Vulcans, 4 vulcans.
Ai, aquests, què, a vosaltres? Us ha agradat o no?
A mi sí, a mi sí. A mi m'ha agradat, m'he divertit.
Que, es veu que hi ha gent molt indignada a perquè veure, pots fer un vulcanià així, amb una injecció.
Però a veure, això forma part... O sigui, a veure, el capítol et proposa un joc.
Però la premissa està molt bé.
Sí, és un capítol que forma part d'aquesta, jo li dic, trilogia d'humor vulcanià Strange New Worlds. És a dir, tenim a cada temporada un capítol amb vulcanians i conya. No? Teníem aquell capítol que ja em diràs que s'intercanviaven cossos Spock i la seva promesa. No?
Ai, sí.
Això no era absurd? És igual d'absurd el que veiem aquí.
Sí, sí.
A la segona temporada també en vam tenir una altra. I ara en aquesta tercera, doncs, no sé si és una trilogia i ja no n'hi haurà més o n'hi haurà alguna altra a la quarta, jo ho ignoro. Però, bueno, en aquest cas tenim a 4 tripulants de l'Enterprise que es converteixen en vulcanians per una missió. No, tampoc us l'heu d'agafar molt seriosament. Per mi és com un capítol de Lower Decks, però rodat en carn i ossos amb actors que coneixes.
Sí.
Tampoc us agafeu el canon al peu de la lletra perquè el capítol no pretén això. Pretén que tu passis bé i que et diverteixis. Jo m'he passat bé durant una estona.
Sí.
Potser si el capítol massa llarg i la broma s'allarga massa. Potser diré, mira, crec que hauria estat més curt perquè la broma hi ha un punt que ja no fa tanta gràcia com al principi que s'esgota. Però el capítol està bé, està divertit.
Bueno,
vas mencionar tu, Ignasi, que la directora d'aquest capítol és la mateixa directora dels altres capítols de Conya Vulcana.
Sí, exacte. Si és que han anat a repetir el mateix...
No ha de ser casualitat, eh?
No, ja és el que buscaven, Marta.
Sí.
No, que potser s'allarga la manera de retornar-los a la seva expressió humana, diguéssim, no? I que ja l'An, doncs, s'hi resisteix, perquè... Aquí també, Sergi, donaria per un debat moral, perquè el seu ADN...
No tornem al rotllo del Tubix, perquè això ja... La moralitat de si han de continuar o no, no? Si els has de tornar a canviar a ser humans, vols dir?
No.
Ah, val.
No, és l'única que expressa traces més violentes, com una romulana en
Clar.
Comptes d'una vulcaniana. Sí. Però per què? No? Per què?
Bueno, l'Spock diu que és el seu ADN aquest mutat no. d'en Khan, no?
Vale, doncs aquest ADN... Això, ostres, això és interessant. És a dir, i segurament un psicòleg o un psiquiatre potser no, un psicòleg diria, vale, és l'ADN o és com s'ha criat? O és, diries tu, la crida primària, no?, de lo salvatge, d'aquesta més, aquesta part... més violenta, aquesta part primària que tenim tots en aquest lòbul primari, que és el reaccionari, no? Que és el que davant d'un perill, doncs com ens hi enfrontem, no? I per això, diguéssim, amb la humanitat hem anat exercitant o s'han anat desenvolupant altres lòbuls que ens fan, diguéssim, posar-hi més seny en certes. Però en necessitats primàries doncs és el que surt primer, no? I aquí m'ha semblat molt interessant que ella fes resistència. Perquè s'hi trobava molt a gust amb aquesta expressió vulcano més enllà,
sí,
no?
Sí, sí. Jo quedarà molt cursi, ¿vale? Però jo vull pensar que l'Alan, hem dit abans, l'Alan ha tornat a somriure, s'ha tret el trauma dels gors de sobre, ha començat a gaudir de la vida, ¿vale? A veure la vida d'una altra forma, ¿vale? Però en aquest capítol, quan li confessa la una de que l'Spock ha deixat els mitjons nets en un calaix de la meva habitació quan hem dit que tindrem una relació oberta, que no li posem etiquetes. Què nassos som? Què nassos som? Jo crec que la por que té l'Alan, és a dir, aquesta violència que agafa l'Alan de protegir-se un altre cop, de ser violenta, de jo dispararé primer abans que ens disparin, ve en part d'aquesta por de no saber què té amb l'Spock. O de no ser plenament lliure per gaudir de la humanitat
de
o de la vida.
De moment no el vol, vale? A casa. O sigui,
vale?
No
perquè
el vol a l'habitació, no el vol
perquè
convivència.
Perquè quan estan lluitant, barraballant, vale? En aquesta escena final d'alliberament, ella, quan es rendeix, li susurra «Sálvame». Vale? No sé, jo em quedo amb aquesta cursilada, ho sento, eh? Poder ve per una altra cosa. ¿vale? Perquè al final és això. Vull dir, al final, quan s'adona compte de que ell i l'Espoc sí que tenen un futur o tenen una cosa sèria, és quan ella, sálvame, rescata-me, vull dir, hazme un pretty woman, saps? Vull dir, és el meu punt de vista.
Bueno, jo trauria el Pretty Woman perquè penso bueno, sí, que ja justament la Lana...
Ja m'entenc. Vine a rescatar amb el cabell blanc. Ui.
No, el que passa és que ella ha coincidit. És a dir, és una altra por, Sergi. O sigui, la por dels Gorn és la que amb la que ha après a conviure i ara té la por de conviure amb una persona, no? Amb l'Espoc, que bueno, és mig humà i mig vulcanià. I a
que
més...
no paren de recordar-li, pobre Espoc. O sigui, home,
és el
gag recurrent, no?, del 4, Volcans i mig. No clar, sé si és una referència a la comèdia aquella de Dos Hombres i Medio, no?
Sí,
també de,
sí.
del Charlie Sheen, no? I en aquest cas el i mig és l'Espoc, que sempre... Els altres, que són volcanians de fa 4 dies, no?, els consideren que són més volcanians que l'Espoc. Que dius,
és més pringat, si va carregat amb les bosses de tothom.
Resulta que fins al moment és qui té el senderi, no?, qui té els raonaments, qui pot prendre les decisions... fora de qualsevol emoció, i ara en aquest resulta que és el vulcanià més simpàtic perquè i el més afable, perquè els altres són... Però
monstres, són, com diuen Pai, que els volcans són monstres.
Són monstres, clar. Vull dir, són d'usos...
Que aquest és la girada de mitjó del capítol d'humor vulcanià de la temporada 2, que era Spock convertit en humà.
The violent reaction of your fellow human has given us much to consider. We need more data to determine if the human and the Gorn will ever find peace.
Anem pel nou, que es diu Terrarium, que és un capítol que potser se serà molt familiar, perquè sembla com una mena de remake o un revers diferent al capítol Arena, perquè de fet no deixa de ser una prequela d'Arena, que és aquell famós capítol parodiat també moltes vegades, no?, amb el capità Kirk lluitant contra un Gorn en un planeta desert, amb un Gorn que es mou a càmera lenta, que tira pedres a càmera lenta, però bueno, que és un capítol molt fruit de la seva època, no? I aquest capítol, doncs aquí ens tornem a trobar, tot i que en principi no ho sabem, a Ortega és atrapada en un planeta amb una dona Gorn, no? Que és un també dels girs que hi ha, que el Gorn, que nosaltres doncs, no li veiem sexe o li veiem només sexe masculí, doncs també hi ha dones Gorn, encara que tu no sàpigues diferenciar que són dones, no? Al final s'acaba creant una relació de sororitat entre elles dues, de supervivència inclús, que acaba fatal, però bé. Jo trobo que és un molt bon capítol, també, un dels millors de la temporada.
És un bon capítol, i molta gent l'ha criticat també. És que ja ho hem vist, vale que ho hem vist a Star Trek. Hi ha diversos capítols de Star Trek que parlen això mateix, d'Armok, vale? Per exemple, Enterprise també té alguns, vale? Però la volta que li han donat al capítol, o pel·lícules, o inclús hi ha capítols similars amb Stargate, Galàctica, etc. Però la volta que li han donat amb el conflicte sobre el planeta i el conflicte a la nau, em sembla molt bé. Sobretot amb aquest gir d'acabar malament.
Clar.
Ja, però tot, jo penso que... Ostres, no sé si l'hauria acabat així, trobo molt ridícul que després de tota l'experiència que han passat... com s'han arribat a comunicar, com han arribat a crear un sistema, un artilugi per comunicar-se amb l'exterior, que ella, la Gorn, està ferida, que la protegeix a l'Ortega sense que en un inici... Vull dir, aquesta complicitat que han pogut en poques hores, perquè no són tantes, perquè allò és de mort, aquell planeta és mortífer, i resulta que a Terra... l'An, i el primer que fa és disparar la Gorn. I aquí s'acaba tot.
Sí.
I dius, home...
Ja, és devastador, però és un bon final, I al final que sigui... Té sentit que sigui l'An, no? Perquè amb els Gorn ella dispara primer i pregunta després. Vull dir, per el passat que té el personatge. Si ho hagués fet qualsevol altre personatge, podria criticar, però que ho faci ella
és fins i tot
lògic, no?
Sí.
Perquè ella el que vol protegir és la seva amiga i els Gorn sap que són mala gent i que se la voldran menjar. Aleshores, ella veu una Gorn i pam, dispara directament sense fer cap mena de pregunta, no? No es qüestiona ni veu la possibilitat de que estiguin col·laborant o ajudant-se. És una pena, però bé, crec que això també fa bo el capítol, no?
La part dels matrons està xula, també, vale? Però també si te la mires amb lupa, xirria una miqueta, no? Perquè tot el tema de l'estètica, no? La vestimenta, aquesta veu en original que fluctua entre veu masculina i femenina, està molt bé, però clar, el Matron hi ha un moment que diu no, us eliminarem la memòria i ressetejarem el que vosaltres sabeu dels Gorn i més endavant tornarem a fer un altre experiment. Bueno, i què passarà amb mi? Bueno, el que ha passat és molt maco, tu ho recordaràs. Vejam, o resseteges el que sabem dels Gorns o ens en recordem o no ens en recordem.
Bueno, això,
al final, vull dir, són frases que queden molt rimbombantes enmig del capítol, però que a l'hora de veritat no serveixen per res.
Clar, estan aquí per donar coherència al cànon, és a dir, tinguent en compte que quan es trobin els Gorn en el capítol Arena pues no saben res d'ells, és com que, bueno, no heu de recordar el que ha passat entre vosaltres, no? Aleshores venen aquests matrons que també apareixin allà amb una estètica molt semblant a la que veiem aquí, vull dir que és pràcticament clavat, una actualització que està molt bé, però és com situar altra vegada el cànon, no? I d'aquesta manera també han dit els showrunners que acaben amb la trama Gorn a Strange New Worlds. Per tant, Strange New Worlds a partir d'ara doncs farà altres coses, els Gorn ja no els tornarem a veure més fins al capítol Arena i la cosa s'ha acabat aquí. Sí que és veritat que és com necessari esborrar en certa manera aquest passat perquè tu després no et xirri el cànon. Però Ortegas alguna cosa ha de recordar perquè, escolta, tenia una crisi i ara l'ha superat, per tant, algú ha de quedar aquí. Aleshores, el diàleg és molt ambigu també, per tant, al final queda't amb el que vulguis. Però l'intenció del showrunner és la que tu has dit, eh, Sergi?
Is this a hit it situation?
It's a new future. It's whatever kind of adventure we want it to be.
I mean, I still kind of like hit it.
Well, why don't you take us out, Erica? As fast as you want to go.
Doncs vinga, som-hi i anem ja a l'últim capítol de la temporada. New Life and New Civilizations. Un capítol que, diguem-ho ja, va ser plantejat per l'equip de guionistes com el possible últim capítol de la sèrie.
És que ho sembla.
Clar.
A mi m'ha sorprès. Quan he llegit que està renovada fins a cinquena temporada?
Sí, ells tenien poc, els cancel·laven aquí, no sé si havien cancel·lat ja Discovery, van dir, bueno, els propers som nosaltres, això.
I ara què faran?
I bueno,
després d'aquest dol que hem passat.
Dic, ara hem de tancar ja, és a dir, la relació amb Battle s'ha d'acabar, perquè clar, no podem deixar el capità emparellat amb Battle al final de la sèrie.
Ah, aquí va la meva pregunta per vosaltres dos.
A veure.
No, la meva pregunta ja no és, o sigui, és en quina altra, perquè jo crec que això no ha aparegut, en quina altra sèrie de Star Trek surt un capità amb una relació seriosa i estable amb una parella?
No, en cap.
És la primera.
En Sisko l'únic, sí. En Sisko, que coneix a la casa.
Amb la capitana aquella del transport, no? No recordo.
Sí, Cassidy Yates, crec que es deia, sí. I que s'acaben casant fins i tot, sí, sí.
Que no és capità.
Sí,
al final sí.
Al final sí.
Vale, però... Ah.
No, però quan té la relació ja és capità, eh?
Va, però, sí. Però ja m'enteneu. Sí, sí. Eh? No, no és capità de primeres. No és com la sèrie en què en aquesta Strange New Worlds en Pike és capità.
Bueno,
ja.
I aquí hi ha la relació complicada que tots dos són capitans, que encara és més complicat.
Exacte,
tenir...
el mateix rang.
El que passa, ella ha estat de baixa tota la temporada.
Vull dir-vos que fixeu quines filigranes han fet, que a més ens havien presentat la Battle com una parella oberta, és això, no? Bueno, és amics...
Al principi,
molt,
però després
al principi,
ja no.
Després ja no. En aquella casa no, vivien, no? Apartats, no sé, ella
veure,
hi anava.
És que el que ha passat amb aquesta actriu, amb aquest personatge, és complicat. Perquè els guionistes tenien pensat que fos un afer esporàdic del capità i punt. O sigui, saps? Ja està, de tant en tant ens trobem, mantenir relacions, tu casa teva i jo casa meva, tu la teva nau i la meva nau, i la relació no passava d'aquí. Però l'actriu els agradava molt, entre els dos havien química i van pensar en desenvolupar la relació. Clar, això suposa un problema pel cànon de Star Trek, perquè Pike, quan té l'accident, no té parella, se suposa que l'amor de la seva vida, per lo que veiem a la sèrie original i pel que veiem a Discovery, és Vina, que és aquesta dona que està en el planeta de Talos 4, aleshores, què hi pinta aquí Battle, no? És a dir, clar, ens han deixat una Battle que és l'amor de la vida de Pike, quan, en teoria, el cànon estableix que és Vina. Aleshores, clar, se l'havien de treure de sobre quan més aviat millor, també, perquè, clar, quan més vas allargant aquesta relació, més complicat és mantenir el cànon, i, bueno, jo crec que ho han fet de pressa i corrents, i que fas les coses de pressa i corrents te surten malament.
El que vull dir, i és un punt positiu per als guionistes de Star Trek, és que per fi presenten un capità amb unes exigències, no? Perquè les seves missions tenen unes exigències, que pot mantenir una relació saludable amb una parella i estable.
Clar, aquí hi havia l'altra cosa que podíem fer, que era casar-los. El que passa que, ho explica el showrunner, l'Akiva Goldsman, no volia que Pike estigués casat quan tingués l'accident, perquè, clar, estava el tema de Vina allà, aleshores, si està casat amb Batel, com ho lligo, això, no? Aleshores, era impossible. I bueno, ho han fet d'aquesta manera. A més, i aquest moment em va recordar a Gary Mitchell quan obté els poders aquest de Déu, no? Que ella també els ulls se li transformen com galàxies, no? És un efecte... va ser casualitat, eh? No és intencionat, sinó van veure que allò funcionava, agradava, i van dir, bueno, pues ho deixem així, tal com està. I a partir d'aquí crea aquesta falsa realitat per donar-se a ella mateixa i a Pike al final que no poden tenir, no? Que és aquesta vida junta, feliç, tenim família, etc, etc, que recorda molt el capítol de La llum interior, on en Picard vivia... És diferent perquè allà en Picard vivia la vida d'una altra persona. Aquí Pike està vivint una versió alternativa del que serà la seva vida, no? Aleshores, val, si tu et despertes i et despertes com que sembla que hagin passat 30 o 40 anys i has tingut una altra vida... No és exactament el mateix que Picard, però molt semblant, no? A la part bona del capítol, que és la connexió, que aquí ja s'estableix, crec, ja de manera definitiva el que serà, doncs, aquesta connexió de germanor entre aquests dos personatges, amb aquesta fusió mental que està molt bé, com un des de l'Enterprise i l'altre des de la Farragut han de connectar les naus, no? I per poder treure en Pike d'allà. O sigui, em sembla collonut, està molt ben fet. Com explica la relació entre els dos personatges i que també es nota molt la química entre els dos actors. De fet, el propi Ethan Peck diu que en Paul i ell es porten molt bé i explica el propi actor Ethan Peck que és com si els dos personatges s'enamoressin a primera vista. És un amor platònic, en aquest cas, a primera vista, i tot això a conseqüència del que hem vist en el capítol 6, que l'Spock plantava aquesta llavor de lideratge del capità Kirk, no? I també aquesta relació entre els dos, que és més com iguals, mentre que potser la relació que té Spock amb Pike és més fraternal, no? Entre Kirk i Spock és d'una a l'altra, no? I diu que aquesta relació també ells, doncs, que la tenen fora càmera, vull dir que es porten molt i molt bé, i es nota moltíssim.
Fins al moment en James T. Kirk li ha dit a dues persones, tu i jo serem bons amics, sí. I llama-me Jim. La primera, l'Scotty, a bord de la Farragut, sí, sí. I ara l'Spock. Llavors, l'Ignasi comentava també que aquest capítol acaba amb en Kirk, bueno, acaba amb en Kirk i l'Spock jugant als escacs en 3D, i la sèrie original comença també amb aquests dos jugant als escacs.
Aquesta és una escena que crec que estava pensada com a últim capítol, no? De lligar al final jugant a escacs i quan els tornis a veure tornaran a estar jugant a escacs altra vegada, no? És una escena d'aquelles que es veu clarament que està plantejat això com a final.
Està molt buscat.
Sí, sí. Afortunadament no s'acaba aquí la sèrie, no? Però és veritat que ho havien lligat per acabar-ho.
Bueno, acabem amb aquest bloc de dades de tropecientos planetes encara per descobrir, no? En plan, el que ens depari el futur, en plan, tirem endavant i descobrim aquests nous mons i noves civilitzacions, i dona per una missió de 5 anys, em penso que ho diu la una, i 5 anys és el que passa precisament del 2261, ubicats amb la boda aquesta boda d'en Trelane, fins al 2266, que és quan trobem en Corby en el cos d'un androide, que diria que és el 10 o el capítol 10 o 11 de la primera temporada, vull dir que 5 anys de missió abans de que en Kirk el veiem a bord de l'Enterprise.
Doncs, Sergi i Marta, un plaer tenir-vos avui per comentar tota aquesta sèrie. Ha estat llarg i extens, però crec que ha valgut la pena.
Em fan mal les orelles i no les tinc de vulcaniana.
Imagina't, si les tinguessis vulcaniana, sobresortirien pels auriculars i encara faria
quina
més
tortura.
Mal.
Quina tortura.
Va, anem a acomiadar el programa.
Fins ben aviat.
Una abraçada.
Adéu.
Nosaltres tornarem la setmana vinent per explicar-vos-ho tot del Sitges 2025. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.